Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui, esteu escoltant el podcast de la Universal. Hòstia, mola, mola això que fa. Sí, sí,
molt
sí.
De peig.
Estaves fent com un beatbox, però amb la màquina, no?
Sí.
Molt ben jugat, guapo. Molt ben jugat.
Hòstia, això sí que m'ha agradat. Com ho has fet?
T'ha agradat,
agradat. Sí, sí, m'ha encantat. Esteu o què?
Hòstia, que bé que ho passarem avui.
Sí, ah. Molt bé, molt bé. Hòstia, m'ha sorprès això, eh?
Ja.
Sorpresa agradable.
Sí, sí, sí. Vinga, va, quan vulguis.
És fort sentir-se un mateix, per això.
Sí, sí, és molt fort. Se sent molt fort.
Sí. Bueno, què hem vingut a fer? Què? Vale, guapo, tranquil, no passa res.
No, que som gran, un aquest.
Molt ben jugat, guapo. Molt
ben,
molt ben jugat.
Hòstia, això és àudio del programa. Hauríem de gravar coses d'aquestes i fer àudios del programa.
Podríem fer-ho, sí, sí, és veritat.
Estic molt boig, saps, per exemple?
Ja, sí, 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 aquest és molt teu.
Estic molt boig, estic molt, molt boig. A veure. Estic molt boig, estic molt, molt boig.
Sí, 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 sí. I el tens a velocitat normal o...
Sí.
Posa-la al doble, que mola molt, també.
Com era? Ara no me'n recordo.
Molt boig, estic molt, molt boig.
Ara, ara.
Molt boig, estic molt, molt boig.
Sí, sí, sí.
Hòsties.
Molt ben jugat, papu. Molt ben jugat.
Hòstia, és que saps què passa?
Molt boig, estic molt, molt boig.
Què?
Jo els àudios sempre els escolto a 1,5.
Sí, ho has dit.
Però perquè és que a 1... Em sembla com
molt
si
ben
la
jugat,
gent...
guapo. No, molt ben pressa, jugat. Tu.
No, però és com si la gent parlés més lent, no?
Molt boig, estic molt, molt boig.
No.
En canvi, si ho poses a l'1 i mig, per mi és no. Com parla la gent. Però a l'1 em sona molt lent. Sí, però bueno.
Va, comencem el programa, no? Està gravant ja?
Sí, està gravant, sí.
Vale, doncs començo jo, fent coses.
Va, comença. Hòstia, que guapo. Sí.
Ei, Uri.
Ei, César, què tal?
T'agrada?
M'encanta.
Estic jugant a la maquineta.
Ja, el que va a mig gas, aquesta maquineta, eh? Ningú ens ha enviat encara per les piles. Guapo, guapo.
És divertit, és divertit. Sí. Sí.
No, i com sempre recollim empreses, ens la deixem aquí i mai ens en recordem d'agafar-la per canviar-li les piles.
Per canviar-li les piles.
I sempre el dia que venim a gravar diem, ostres, no sí. Hem canviat les piles encara.
Sí. Saps que avui ja saps que venim, com sempre, no?, a fer el podcast, a fer el programa.
Sí, sí. Escoltarà el avui, teu artista preferit,
sí.
No?
Avui el contrast entre la música ultranyonya de l'artista d'avui i els aconteixements, com es diu?
Aconteixements.
Ostres,
sí, sí. Aconteixements, sí.
Molt bé, gràcies per dir-m'ho.
Molt ben jugat.
Molt ben jugat, guapo. Molt ben jugat.
Yeah. Bueno, Uri, és que...
Molt boig, estic molt, molt boig.
Ja, sí, sí, ja ho sé, ja.
Bueno, doncs què? Anem...
Sí.
Anem per feina?
Sí, però com ho farem?
Doncs així. Any 1940. Estem a la ciutat dels Maons,
com? A la ciutat dels?
Dels Maons.
Ah, dels Maons.
No a Maó, a Mó, com en diuen ells. No a Maó, no, a la ciutat dels Maons.
Dels Maons, no a...
Dels Adrillos, de la Tutxana.
Sí, 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 sí. No, ara ja.
I no és marinador, eh?
No?
No.
Ciutat de vacaciones.
De Brick City, com es coneixeria allà.
Sí.
A Newark, comtat d'Essex. Estat de New Jersey. New Jersey.
Ja sé, no, eh?
Sí, 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 New Jersey. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Oi, saps, mira, ara que dius això de Jersey Nou, fa gràcia perquè el meu fill juga a futbol, a futbol camp, a futbol 7, que és encara.
Sí, futbol 7.
I clar, és en un poble petit que es diu Castellnou de Bages, Castellnou.
Mm-hmm.
Clar, l'equip es diu Castellnou.
Sí.
I no sé si algú ho havia pensat o no, però un dia vaig pensar, hòstia, si és Newcastle, és com...
Hòstia, sí, és...
Castellnou és Newcastle.
El Newcastle de Catalunya, no?
Clar, seria el Newcastle de Catalunya.
Sí, i també segurament es diu així perquè ha d'haver-hi un antic castell, no? Hi hauria un antic
castell.
Saps
que jo no l'he vist? No sé,
bueno,
no,
perquè potser està destruït o està, saps?
Potser
queda,
sí.
Queda la runa només.
Sí, sí, sí,
podria
ser.
I van decidir fer un castell nou, no?
Podria ser.
I van dir, com hi posem el poble? Va, el castell
podria
nou
ser.
Està bé. Ah, pues venga, Castellnou.
Podria ser, sí, 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 podria ser.
Ja.
Fàcilment, tranquil·lament, sí, sí, sí.
I hi ha culebrot també a Castellnou o què? O no tant?
No hi ha culebrot, no.
A Sant Padó sí.
No.
A Sant Padó sí.
No.
Ja, tampoc?
No.
S'acaba la temporada.
No hi ha culebrot, s'acaba la temporada. Bueno, doncs...
Bueno, total, que el teu fill juga al Newcastle, no? Joder, que crac.
Sí, exacte. Doncs això, anem per on anaven, eh?
Sí,
estem a, no estem a Newcastle,
Brick,
que ara no li diamos, estem
City, no?
A Nova Jersey. Bueno, sí, al Brick City, sí, a la ciutat dels Maons.
Vale.
La jove Emily Sissi Drinkard fa poc que... Sí, sí, sí,
sí,
que fa... Que forma part del quartet musical familiar de gospel de Drinkard Fall, juntament amb la seva germana Anne i els seus germans Larry i Mickey. Més tard s'unirà al grup la Lee, que és la que serà la mare de Didi i de Dionne Warwick, les dues germanes Warwick, que van triomfar posteriorment a la música.
Ni idea.
Bueno, doncs...
No sé qui són.
Vale, de moment estem parlant d'una tal Sissi,
sí.
Emily Sissi Drinkard, que sí, té Drinkard. Uns germans que han format un primer és un quartet,
un grup, sí, un grup
musical de germans,
sí.
Després s'uneix a una germana més, que és la Lee, i és la mare de les futures Didi Warwick,
no sé, que és un culebrot,
i Dionne Warwick.
Vale,
sí.
O sigui, més o menys aquí hi ha un grup de persones que fa música.
Sí, 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 sí.
Molt
sí,
bé.
Exacte,
vale.
Exacte.
Vale.
Exacte. Doncs això, ja no sé, m'ha perdut, eh? Ah, sí.
Home,
al
no
final, la cançó, hi ha incorporacions de més cantants, d'altres cantants, i acaben dient-se The Drinkard Singers. A veure, The Drinkard Falls, però clar, com ja no eren quatre, doncs vam posar
The Drinkard Singers. Sí. Sí, els cantants que drinken, no?
Sí.
Drinking Band.
Més tard, l'any 1963, la Sissi s'incorpora a The Sweet Inspirations, un grup que havien muntat les germanes Warwick, aquelles que he dit abans,
sí,
que han nascut.
Que ja,
sí, perquè, a veure, aquestes, clar, són la Didi Warwick i la Dionne Warwick, són filles d'una germana de la Sissi, que és la de qui estem parlant de moment.
Filles d'una germana... De la
Sissi.
Mare de la protagonista.
Com ho saps, que és la protagonista, si no ho havia dit? Pues sí, vale.
Sí, sí.
Sí, són...
Bueno,
són...
sí, perquè has dit que era la mare de la protagonista.
Ah, no? Ho he dit.
Sí,
ah,
crec
vale.
Que sí, crec que sí.
Bueno, jo
igual
que...
ho vas dir en un altre capítol, però...
Sí, però tu t'has... Sí, podia ser.
Vale,
la doncs,
qüestió.
La germana de la Sissi, clar,
no,
o sea,
no.
La Sissi és la tieta de la Didi... De la Didi i la Dionne Warwick. Ha quedat clar o no? La Sissi...
Home, sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, ha quedat clar, sí.
La Sissi és la tieta de la Dionne i la Didi Warwick. És una tieta jove, vull dir, es porta amb elles, em sembla que es porta amb una 9 anys en una altra 11. Vull dir, és una tieta jove.
Sí, sí, sí.
Segurament es portava molts anys amb la seva germana, llavors...
Sí, cosa
vale?
de la família.
Sí, perquè la Didi va néixer l'any 42, 1942, i la Dionne el 1940, i la Sissi va néixer el 33.
Pues sí.
El que passa que nosaltres hem començat la història... A l'any 40,
no?
Que és quan...
Per quan es mora.
Començat pels anys 40 perquè és quan comença a cantar.
Vale.
Vale? Amb 7 anys ja està cantant els The Drinker Fall.
Ah, amb 7 anys ja?
Sí, sí, sí.
Hòstia. I es diuen Drinker.
Sí.
Així és.
Però ja han passat els anys, després és The Drinker Singers, i a l'any 63, o sigui, ja la... ja han passat uns anyets.
Sí, sí.
La Sissi s'incorpora a The Sweet Inspirations, un grup que havien muntat les germanes... Aquí és per on anaven. Les germanes Warwick, que són les seves nebodes, la Didi i la Dion.
Ara començo a entendre sí. tot.
I just en aquell mateix any, concretament sí. el 9 d'agost, neix la Whitney Elizabeth Houston, la petita dels seus fills. I és que és la nostra protagonista d'avui.
Ah, vale, vale, vale.
T'he de dir que la Sissi havia tingut un fill que havia jugat a la NBA, el Gary Garland, que l'havia tingut amb el seu primer marit, Freddie Garland, del qual es separa.
Sí.
Va ser un matrimoni curt de parell d'anys, més o menys, tres, diríem, quasi. I la Sissi, doncs això, té per, de moment un fill, que és el Gary Garland. Llavors, al 59, es torna a casar amb un tal John Russell Houston, amb qui té dos fills, que és el Michael i la nostra protagonista, la Whitney Houston. Whitney Elizabeth Houston. Vale? Llavors ja són tres germans, el Garland per d'un marit i el Michael i la Whitney per part d'un altre marit.
Germanastres.
Vale. Sí. Tornem als anys 60, a principis dels anys 60. Vale?
Vale.
La nostra protagonista i els seus germans no tenen una infància normal. El pare, el John Russell, s'ha convertit, per d'una manera, en administrador, treballant així per l'alcalde d'Elward, el primer alcalde negre de la ciutat, i sota un govern molt corrupte.
Hòstia. Ja, ara ja no hi ha governs corruptes, César. Això era...
Ah, això ja ha passat, home.
Antigament ja tots els governs eren molt corruptes, però ara...
Això ja ha passat.
No, per favor, ara la gent és decent, com ha de ser. Ningú
exacte.
Roba.
Exacte.
Ningú s'aprofita dels càrrecs.
Exacte, així n'és.
Sí.
Així.
Què mires?
No, estava buscant uns sorollets, però no els trobo.
Ja, bueno, perquè...
Em ve de gust avui jugar amb el mòbil.
Ah, vale, vale.
Però bueno, no sé si us trobaré. Bé, doncs, per on anaven? No tenen una infància normal. Bueno, el pare...
Pare és corrupte i el pare és polític.
I la mare està molt ocupada sempre de gira. Pensa que les de Sweet Inspirations, que és en el grup on la Sissi s'incorpora just abans de néixer la nostra protagonista, el mateix s'incorpora i als pocs mesos neix la nostra protagonista. No només fan discos propis, sinó que seran les coristes de Jimi Hendrix, Elvis Presley, Aretha Franklin, també participen en gravacions amb el Wilson Pickett, el Otis Redding, Dusty Springfield, el Van Morrison, vull dir, la mare té...
Feina
la
té, no els hi falta, no?
No els hi falta, no.
Bueno, bé.
Sobretot el que més la tindrà fora de casa, sí, és sobretot les llargues gires que té en aquells anys amb l'Aretha Franklin.
Com a corista.
Sí, com a corista. Sí, és per això que els records de infantesa de la nostra protagonista són els nens plorant a la vorera, quan la mama la marxa, el està amb altres famílies, altra gent que els cuida, tenen molta gent que els cuida, o sigui, vull dir, no estan abandonats.
Sí, però el que necessiten els nens és estar amb els seus pares i mares. És el que necessiten. Sí, si no, doncs... ja creixes traumat i després passa el que passa.
Doncs això, estan al càrrec de diverses famílies i recorda això, està a càrrec de familiars, alguns molt propers, com les seves cosines, la Didi, que és una gran música, la gran cantant, la Dion, que triomfen. Llavors estan en un ambient musical.
Vale.
Diuen, sí, a la mare, encara que no està, quan està, bueno, el que els imposa és que han d'anar a l'església sí o sí.
Com el Dani Alves, no?
Ah, sí?
Com has vist, o què?
No, què és que...
Predicador, ara, d'una església.
En sèrio?
Sí.
Hòstia.
Sortia allà cantant i ballant i fent sermons.
Ostres.
D'haver trobat el Senyor i la llum.
Ja.
Ahir mateix.
Ahir va començar.
Sí, bueno, potser ja fa dies que ho ha fet, però sí. Ahir va sortir a la llum.
Ja. Hòstia, espectacular.
Sí, pobre, és... el camí de la salvació i va anar directe cap allà.
Espectacular.
Molt.
Bé, doncs...
I diu que han d'anar a l'església.
Sí, exacte. Llavors...
Perquè a l'església només passen coses bones.
Sí. A més, la mare... Bueno, pensa que les esglésies aquestes baptistes, ja saps que molts dels músics dels que hem parlat...
Sí,
han començat aquí, allà.
Sí.
De fet, la mare és la directora del cor. Llavors, la nostra protagonista des de petita ja té aquest contacte. Sí. Viuen en un barri de majoria negra. Per això, encara que no ho sembli, per la nostra protagonista... que és negre.
Sí. Bueno, negre tampoc és
sí,
negre
bueno,
tot, no?
És que sempre és un problema que viure aquí
mulata,
en aquest barri.
És mulata.
Sí, perquè els negres diuen que la seva pell és massa clara. Llavors es fiquen amb ella.
Ja. Això li passava al Bob Marley, també.
Veus quan, quan dic negrets i també dic blanquets, veus?
Perquè tu ets una persona, de fet.
I podem dir clarets.
Sí, sí, sí. Això al Bob Marley li passava també. No era ni blanc ni negre, llavors clar, ni uns ni els altres l'acceptaven.
Sí, sí, sí.
Llavors clar, doncs fumava canutos, a veure si... Igual per quedar-se més pàl·lid i ja ser blanc.
Doncs a veure si aquesta nena fuma alguna cosa també. De fet, no té gaires amistats. Va de l'escola a casa i de casa a l'església. I sempre acompanyada dels seus germans. Mm-hmm. Quan la Sisi no està de gira i tampoc treballa, doncs... No sé què t'anava a dir amb això. Bueno, que els seus germans fan càrrec d'ella, ¿vale? Quan no està la mare es fan càrrec d'elles. I quan, això, que quan la Sisi, la seva mare, no treballa, dona classes de cant a la Whitney, que es mostra molt interessada. Uh-huh. Però moltes vegades, quan tornen de l'església, que és on li donen les classes, la Whitney torna molt emprenyada. I es dona cops a casa, a les portes, a les parets. S'enfada molt. És que es veu que la mare li fica molta canya.
Ah. Anava a preguntar, algú li ha preguntat per què torna enfadada?
Sí, pues era un tema un poc així, que s'empenyava perquè igual no treia el que volia o el que havia de treure. De fet, la mare li diu, així són les coses si vols aprendre a cantar. I si no vols, digue-m'ho i no em facis perdre el temps.
Hòstia, quina mare més dura,
no? I és que la Sisi, com hem dit, és dura. I ara, a més, ha deixat els The Sweet Aspirations, estem a l'any 69, i els deixa per cuidar-se de l'educació dels fills. Ara ja...
Ah, ara sí, vale. Ara sí, no?
Sí, ara sí.
Bueno, més val tard que mai.
Han de tenir en compte que s'havia separat feia uns anys del John, el pare de la Whitney.
Sí.
I és que el John era un home gelós. Era un home gelós que havia arribat al punt de punxar el telèfon de casa i quan arribava a l'oficina del govern, allà on ell treballava, escoltava els audios de telèfon.
Hòstia. I la seva dona, a veure que no fos... no tingués amistat...
Un masclista, sí, sí, sí.
Ja. Uf.
Bueno, saps què?
No.
Que va trobar que tenia un rotllet amb el pare de l'església.
Hòstia,
o sigui que igual també era normal que fos gelós, igual s'estava sospitant
alguna cosa. Sí, però bueno, el que has de fer és anar i parlar, no?
I punxar el telèfon, sí.
Ara ja ningú punxa els telèfons.
Home, jo conegut gent que descobreix les infidelitats perquè al final agafa el telèfon de la parella.
Ja, bueno,
no es poden resistir i dir, hòstia, quantes WhatsApps arriben a les 12 de la nit, sense parar.
Ja. Què serà?
I veig que ella somriu molt, saps? Llavors, no.
Ja. És que els mòbils han fet molt de mal, César, no només els nens.
I en aquest temps també, els mòbils.
No, però podries punxar el telèfon també. Sí.
Bueno, tornem a la nostra protagonista.
Vale.
Porta des de 5 anys cantant al cor de l'església.
Sí.
On també ha après a tocar el piano. Uh-huh. Si a l'escola li sumen que la mare ja li ha donat classes de cant i que compta amb els millors entre la seva família, compta amb els músics, doncs ens trobem que amb 17 anys la seva mare... li para una trampa.
Hòstia.
I és que en una de les seves actuacions diu que no es troba bé i que no pot actuar davant del públic. El públic està allà pel micròfon, diu, no, jo no puc, no, a veure.
Això llavors, la mare,
Sí, la mare. Uh-huh. Llavors li diu a la filla que canti ella. Home, que això no es pot quedar així, que la gent està esperant. No podem marxar i plegar aquí.
I fer que la gent se'n vagi sense parar res, no?
Paguen l'entrada.
Vaya trampa.
Llavors, bueno, clar, doncs...
Es posa a cantar.
Doncs es posa a cantar.
I què?
I, hòstia, prova superada nota, vull dir, molt bé. Molt bé, molt bé. El dia següent la truca per telèfon, la mare, i diu, filla, com estàs? I diu, i tu, no estaves malalta? Això la filla, Que no, que va, i ara? Volia veure si
eres capaç.
Si eres capaç de... Sí, ja, sí, sí. Vull dir, ja. I aquí és el moment en quan es planteja seriosament buscar un segell discogràfic. Mm-hmm. I mentre va acompanyant a la mare a les seves actuacions, ja no només canta la mare, sinó que canten les dues, i una mica tu, una mica jo, cançons a duet, van fer les seves actuacions per clubs.
Sí.
Clar, pensa que ella encara no té nom, la nostra protagonista, però la Sisi...
Sí, nom sí que té, però no, sí, no és un nom no és conegut, artístic. Vols dir, no? Ah, vale, perquè no era la sin nombre, no?
Sí. Hòstia,
sí, encara la coneixia poca gent.
Sí.
Quasi
sí,
ningú.
Sí.
La seva família i els que la cuidaven. I...
Sí, és que l'hem vist cantar aquell dia.
Sí.
Estic molt boig.
Sí, doncs, això, bueno, anaven. Van buscant...
Buscar la discografia,
sí.
No?
I és així que l'any 83, la nostra protagonista té 19 anys, a punt de fer 20, mm-hmm. que li surten dos pretendents. Elektra Records i Arista Records. Ara cada actuació reben ofertes de les dues. Hi ha una actuació que quan torna al camerí es troba un ram de flors i firmado Electra Records. Un altre dia es troba Arista Records i un xec de $100. Ostres. Oh. L'altre dia un altre cop Arista Records, $100, ram de flors i una caixa de bombons. I és com, i va, saps?
Sí. Jo que va vas... farina ja...
Sí, i al final doncs, es decideix per Arista, que és la companyia del Clive Davis. Aquest havia vist una actuació de la Whitney en la seva mare, en un club de jazz situat al 97 Street. Com seria 97? 97
Street.
Bueno, Street. Allà, en aquest carrer, allà, cantonada amb Columbus Avenue.
Hòstia, no he estat mai xona, no? En zona de pel·lícules, però ha de ser guapo.
I Columbus Avenue, que és l'avenida del Colom?
Dels Coloms, deu ser. Colom. Sí, sí. Aquí està el Passeig Colom, també.
Sí, no? També.
De Colom, suposo. De Colom.
Molt ben jugat, guapo. Molt ben jugat.
Bueno, doncs això.
Estic molt boig.
Tu una boig, signen un contracte discogràfic i es posen a treballar. El 1985, el 14 de febrer, concretament, mira, oh, ja, oh, sí, s'ha publicat el primer àlbum,
sí,
que es diu Whitney Houston. Mm-hmm. En un principi costa veure resultats, però quan va passant el temps, al llarg de l'any següent, a partir del març, sobretot de l'any 86, gràcies a l'ajut de tres senzills, mm-hmm, comencen a veure com això explota, de sobte hi ha un interès.
Boom, no? Un boom.
Sí, sí.
Whitney Houston.
Sí, llavors en aquest disc hi ha això, tres senzills,
sí,
que són How Will I Know, Greatest Love All, o Saving All My Love For You. Mm-hmm. Tots tres arriben al número 1. De moment ja té 3 singles, 3 al número 1, als Estats Units.
Sí,
això
sí,
és difícil.
Ja és arribar a dalt de tot, no? O sigui, pum, arribes al top.
Exacte. Llavors, mira, posaré un exemple. Mira, per el primer tema que posarem, Saving All My Love For You, va ser el primer, sí, que arriba al número 1. Mm-hmm. I la curiositat d'aquest tema és que ella l'havia cantat a França en un programa de televisió, mm-hmm, i va ser un succés una mica, diria, deplorable, Estava en un programa que era un late show a França,
sí,
el número 1 dels programes d'allà, l'any 86, mm, i estava presentant aquest single. I estava allà el Serge Gainsbourg, saps? Mm-hmm. GTM Plus, no? Bé, doncs aquest li diu allà en directe, vull follar-te.
Ostres.
Sí, i tot just acaba de cantar aquesta cançó tan maca.
Però li va dir en francès, no? Per això.
Segurament.
En francès queda més suau. A veure...
Els tres singles, mm-hmm, senzills, havia volgut destacar aquest, i també vull destacar un altre,
sí,
que és el Greatest Love All All.
Vinga, donar-hi.
És aquest.
Children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity because of greatness.
Let it love for all. Doncs aquesta cançó havia sigut escrita pel Michael Masser perquè la cantés a l'any 77 George Benson. Bé, quan la va escoltar en la seva veu, la va escoltar en un club, va dir aquesta cançó l'has de gravar en un disc, i això el va entrar en aquest disc. Sí. Respecte a la cançó que hem posat abans, que va ser el primer número 1, aquesta va ser el segon número 1, i una altra que no posarem, que serà el tercer número 1. Sobre la primera que hem posat, hi ha una història, diuen que una història, a ella li va venir bé aquesta lletra perquè expressava, ella ho expressava molt bé perquè sembla que era paral·lel a el que ella estava sentint
li
en aquell moment.
De fons, no?
Es veu que tenia una relació amb un dels germans Jackson, Jackson 5, el Jermaine Jackson, i ell estava casat. Llavors explico una mica aquesta història de... A veure, avui et veureu una estona, uns minuts per mi, i tindrem una mica de foc, farem l'amor aquesta nit, i després marxaràs, però bueno, també...
Marxaràs amb la teva dona, i jo
sí, i t'estan esperant a casa, i no sé què.
Hòstia, bueno. Ja, sí, que podia notar el que era, no? I li van posar les paraules per expressar-ho, sí, i ella sí. Ho va cantar.
Doncs mira, ara et diré una data, ara
ui,
números.
Ui.
25 milions de còpies van d'aquest disc.
Ja.
És que veurem que aquest artista ho peta molt, eh?
La petó.
13 milions d'ells als Estats Units. El 1987 publica el següent disc, l'anterior es diu Whitney Houston, i aquest es diu Whitney. I arriba també a ser primer àlbum d'una artista femenina en debutar directament al lloc número 1 als Estats Units. Només sortia el número 1. I clar, i col·loca 4 singles seguits en número 1. És a dir, ja porta 7 singles el número 1, rècord mundial històric. O sigui, ni els Beatles ni Bee Gees, que portaven el rècord, que eren 6 singles, número 1. Ella supera per un single, 7 singles.
7 singles al número 1.
El número 1, sí. Hi ha So Emotional, Where Do Broken Hearts Go, I Wanna Dance With Somebody,
Did
What Almost Have It All. Llavors... posarem d'aquestes quatre, posarem dos trossets de dos cançons. Anem al I Wanna Dance With Somebody To Love, aquest.
Vale.
Vale, doncs anem. Set més d'una altra single, una mica més curtet, si de cas.
Vinga, va. És un so molt ochentero, eh?
Sí.
Total, eh?
estem veient són tots hits. Hits que...
Home, directes això... al número 1.
Al número 1.
Això, mentre ho estaven gravant, jo crec que pensaven... Això va directe al número 1, eh?
Sí, sí,
això
sí.
És un temazo. I, home, a veure, tenia una veu molt bonica.
Sí, i fent... en aquest moment es comença a desmadrar-se la cosa, no? Hi ha molts concerts, gires internacionals... I què fa? Doncs fica els seus germans en nòmina, encara que no facin res. De moment no fan res. Els envia cada setmana 200 euros? Ai, euros.
Hòstia, ja estava l'euro, què?
Sí, ja estava l'euro als Estats Units. És que ja. Arriba als Estats Units, arriba tot abans.
Ja, sempre arriba abans, sí, sí, sí.
No? Hòstia,
sí, sí, molt bé.
Estic molt loco, eh? Risas curtes.
Sí, ha fet mitja gràcia.
Sí, exacte. En principi no fan res. El pare és com que... Bueno, és com que, bueno, muntant una empresa, no? I és com que fa... el... empresari de tot el cotarro, no? D'una
sí,
manera.
Sí.
Al final els germans... Bueno, la idea és que els germans... Bueno, al final facin alguna cosa, estan cobrant. Quan arriben les gires, se'ls emporta de gira i cobren un extra. Diguem, estan cobrant $200 cada setmana i a part, doncs...
Per no fer res, eh?
Sí, quan arriba la gira, doncs mira...
Vinga, va, ara cago un,
el germà, el Michael, treballarà com a road manager i l'altre, que és el fill... El Gary Garland, que va... venia de jugar a bàsquet a la NBA, va, però va estar un any, només va durar un any. I llavors es va, bueno, li va tocar fer corus, va cantar, fer corus, sí.
Jo pensava que igual com era era el que tenia que moure les llums o algo, allà tal, enfocar bé la llum, tu què tal, enfoca la llum.
Sí, sí.
No, feia corus.
Sí, sí. La idea és que la família estigués junta i sobretot que els germans, quan els pares no estiguessin, perquè no els cuidessin de la... de...
La família.
Sí, era, ella era la petita, que cuidessin ja. de la nena petita. Sí, la nena
que tenien explotada ja.
Bueno, no, home,
no. Que era broma.
I clar, pues això, havien de cuidar-la, no? Saps què passa?
No, que es comencen a desmadrar tots.
Que tots dos consumeixen drogues.
Hòsties, dos altres germans.
Sí.
Que el Garland, sí, el basquetista i l'altre noia, no?
Sí, el Garland i el Michael
sí.
Houston. Consumeixen drogues. Durant les gires, tot són festes, dones i drogues.
Hòstia. Ja.
Moltes vegades les drogues ja s'esperen als camerins o a les habitacions dels hotels, però quan no hi ha, quan no és així,
sí.
Llavors els germans van i s'encarreguen d'una a buscar-les.
Ja.
Si la droga no va de mi, jo vinc de la droga. Una mica.
Ja. En... que és el que té el rock and roll. Eso és el que té el rock and roll.
Sí. I el rock and roll i el
bueno,
pop.
I el pop, sí. El pop, en aquest cas, el pop. El centero.
El novembre de 1990... Bueno, pop, aquí també hi ha rhythm and blues i hi ha aquest
sí, és una
record
barreja,
del gospel,
és una barreja,
també
sí, sí,
és una...
És música, sí, és una barreja també una mica innovant en aquella època, o sigui, amb un tipus de so i un tipus de cosa que era...
Sí, de fet, en aquesta època els més puristes ja comencen una mica a enfadar-se, els nostres artistes, ja. Perquè diuen, ja s'ha oblidat del gospel, saps?
Hòstia. Puristes sempre s'enfaden, César.
Sí.
Els puristes, o fas el que hauries de fer, o s'enfaden, eh?
Exacte.
Això passa en tots els camps. Vaig a mocar, que tinc molt.
En tots els camps, el Bernabéu i...
Hòstia, no, el Bernabéu no passa, no. Ningú s'enfada al Bernabéu.
El novembre de 1990 surt publicat el tercer disc, I'm Your Baby Tonight. És algo así como soy tu chica esta noche, no? Sí, I'm Your Baby Tonight.
Aquesta nit.
Que arriba al número 3 de la Billboard 200.
Uh-huh.
Els primers senzills arriben al número 1 als Estats Units. All the Man that I Need i And Your Baby Tonight. Llavors escoltarem And Your Baby Tonight com,
vale.
Com sona això. Can't explain. què aquesta cançó em recorda una mica a l'època del Bad de Michael Jackson? És com si fos Michael Jackson, però amb aquesta veu de...
Ja, sí, sí, home, pot ser. Home, no sé.
No sé, aquest és un dels singles, que també arribaria a número 1, però veiem si hi ha directe com els altres set que van arribar seguits. Uh-huh. També hi ha altres singles com senzills com All the Man That I Need, uh-huh, o Miracle, o I Belong to You, que no arriben tant a les llistes. Uh-huh. Però ja porten 9 cançons, al número 1.
Sí, sí, no, poca broma.
És gener de 1991 i ha estat cridada per a cantar a la final de la Super Bowl. I clar, què canta? Doncs ja t'ho diré jo. The Star Spangled Banner.
Què vols dir?
És el himne dels Estats Units.
Ha sigut un touchdown en el último segundo, o què?
És el himne dels Estats Units. Canta els Estats Units, sí. Sí.
Sí, em sona.
Clar, fa una interpretació tan bona que, bueno, la demanda popular és tan potent que al final s'ha de fer, s'ha d'enregistrar en un estudi, un senzill.
Gravar aquesta versió de l'himne dels Estats
Units. És l'única vegada que hi ha un himne dels Estats Units, perquè, clar, cada any a les Super Bowls...
Sobre algú i la canta, no?
Bueno, no sé si sempre canten la línia. La veritat és que no, estic, no m'informo.
Jo crec que sí.
Sempre canten la
línia. Al principi no, sempre canten, sí. Després fan altres
actuacions. Doncs mai, mai un himne dels Estats Units ha sigut supervendes, només aquest. Vale, és l'única versió que...
Seria.
Sí. I, bueno, ha arribat al lloc 20. Comparat amb els singles d'ella, que són sempre el número 1, ha arribat al 20.
Bueno, no està mal.
I arriba a ser disc de platí. A finals dels anys 60, Lawrence Kasdan... Ja diràs, per què vull els anys 60?
Sí, 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 no estàvem al 90 i pico, ja.
T'ho explicaré, és que això, vale, això és curiós.
Ja.
A finals dels anys 60, bueno, curiós, curiós per qui no ho sap. Bueno,
segurament jo no ho, sabré, no, ho sab, no ho sabia, o sigui, segurament el que vas a dir no ho sé.
Hòstia, vas a preguntar, segurament, segurament no ho sabia. Hòstia,
sí, 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 a no ser que sigui un rumor d'aquells que pots haver sentit, saps? Però de moment no...
Jugat.
Què dius?
Estic molt, molt boig.
Vale, doncs això.
El rumor.
A final dels anys 60...
Sí?
No, no, el rumor no. Una curiositat, no curiositat.
Ah, vale, vale.
Lawrence Kasdan és un director i guionista estatunidenc que, a més, famós perquè és el guionista de dues seqüeles de Star Wars. Star Wars. I de... No de Starbucks al cafè, eh?
Star Wars, no?
I, sí,
Star
Wars. I d'Indiana Jones, que, a més, va ser l'inventor del protagonista, del personatge.
No, es va inventar ella, el protagonista. El
juntament, personatge. Juntament amb el... Amb el
Luke.
El de Star Wars.
Això,
el de Starbucks. I és el guionista de En busca de l'arca perduda. Doncs aquest senyor... a finals dels anys 60,
sí,
va escriure una història que devia ser protagonitzada per Steve McQueen i la cantant Diana Ross, que aquest anys era joveneta, 20 i poc anys, però no es va dur a terme. Es va provar en diverses ocasions, però no va arribar a port. Fins que li ofereixen a Kevin Costner.
Ara
sona per on vaig?
Sí, o sea, sí, veus, ara em comença a sonar.
20 i pico anys després, Kevin Costner... Bueno, participarà de productor en una pel·lícula que havia de ser protagonitzada, segons el guionista, aquest senyor,
sí.
amb 20 i pico anys més, volia que la protagonitzés Kevin Costner en la de Diana Ross, que també tenia ja 40 i pico llars, vale? I volia... Però aquest acaba convencent el Costner, acaba convencent com a productor que és també, els altres productors i el guionista, perquè la protagonista sigui la Whitney Houston. I ho aconsegueix.
Et protegiré les esquenes, no?
Sí, sí, sí. Ah, aquesta pico de l'esquina és, no?
The Bodyguard.
Sí, sí.
Guardaespatlles, no?
Exacte.
Sí, ostres. Guardaespatlles. Sí. Bé, doncs veus, no sabia, aquesta... No sabia que la història ja venia dels anys 60, no?
Sí.
La idea
la pel·lícula ja estava a final dels anys 60, ja estava feta, més que escrita.
Sí. Ostres. Sempre trobes curiositat.
Sí. A més de ser la protagonista... La nostra protagonista, en Kevin Costner, enregistra 6 noves cançons per a la banda sonora, i al novembre estalla el boom definitiu.
Ja, no m'estranya.
El seu desè número 1, ja portarà 10.
Sí.
I diguem-ne que és que aquest és tan exitós que és la llença de l'estratosfera directament. Val? I llavors et posaré una cançó de la Dolly Parton. I així és que... I diràs, i ara què li passa a aquest?
I ara
doncs mira,
què li passa
tu, escolta.
Vinga, va. Ho tens preparat?
Sí.
Dona-li.
Aquí és. Escolta amb atenció. A veure si t'és familiar.
del tremolo.
If I should stay,
va sonar
ell. I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you each step of the way, and I will always love you if I...
Què t'ha semblat aquesta curiositat?
Bé, bé, m'ha encantat, m'ha encantat. M'agrada com rebusques informació, eh?
Sí, sí.
Molt bona.
Llavors, això, segurament, hi ha gent que no ho sap. Era una versió. I aquesta és la versió de la nostra protagonista. Aquesta és intimada.
La versió que va fer per la pel·lícula.
Sí. No? Una cosa. Veus que comença sense la música, eh?
Sí.
I a més, explica... Sempre que són 30 segons. 30 segons.
Uh-huh.
Potser més, eh?
Cantant així a capella, no?
Doncs van dir que ni bojos, que això no es podia fer. Que això era horrible, que això seria un fracàs.
Molta visió de futur tenien, els que deien això.
Però ella i el Kevin van dir, no, no. El Kevin.
El Kevin. Això es fa així o no es fa, no? Qui no recorda aquest moment de la pel·lícula? Qui no el recorda? Qui no l'ha vist? Vale, les noves generacions potser no l'han vist, però la gent de la nostra època encara sí. Sí, home, sí, sí. A més, estava en un moment d'esplendor aquesta dona.
Sí, clar, clar. Sí, sí, sí. My darling, you. Mira si va ser tal l'explosió, com et deia, que l'havia llançat a l'estratosfera,
sí, sí,
que Bin Laden la volia que fos una de les seves dones. Sí, 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 sí.
Què dius?
Sí, això, sí, sí, això va arribar a tot arreu. És més, sí? Saddam Hussein...
Bueno, perquè Bin Laden estava al servei dels Estats Units, de fet, estava allà
aprenent
tècniques de vol.
Ben vist, ben vist. També he dit que Saddam Hussein va fer una versió en àrab. No, ell no la va cantar. Ell, vull dir.
Ell va pagar, no, va, perquè sí, la fessin. Hòstia.
Que l'utilitzava per la campanya electoral.
Hòstia.
Era aquesta cançó cantada en
sí,
àrab.
Sí,
mira,
sí,
no
sí,
l'he buscat, l'hauria d'haver posat també, igual que posar la de la Dolly Parton. Bueno, doncs,
segurament la restaria amb aquesta versió.
Sí, sí, sí. No. Després hi haurien casos molt sonats, com un tal John i una parella, un matrimoni, el John i la Susan, que odien a la de Winnie Houston. Diuen que sona tot el dia a través de les seves parets, que això és una tortura psicològica. Denuncien al seu veí que passarà 7 dies a presó per posar a Winnie Houston constantment.
Vull dir, en bucle, no? Si s'acabava i tornava a començar,
sí,
no?
Sí, aquestes coses ja, són ja, coses. Saddam Hussein,
Bin Laden...
Bin Laden i els veïns aquests enfadats amb l'altre veí.
Collons, veus? Aquestes coses tampoc
són les sabia. Són coses que passaven.
Ja. No? Sí, home, no? És curiós, i més no és curiós.
Sí, sí. Ara és quan ve, quan ella coneix el sistema l'any 92.
Sí.
Es casa amb el Bobby Brown.
Mm.
Cantant, diguem-ne, bueno, que feia una mica... Bueno, com deia la mare de la nostra protagonista, era un home de barri, molt hetero, molt home. Una barrilla de tot el que ella no hagués volgut per a la seva filla.
Hòstia.
Yeah. Ell és un cantant de hip-hop, dance-pop, a vegades rhythm and blues, de dos cançons, diguem-ne, mm-hmm, dos cançons una mica conegudes.
Sí.
I clar, quan arriba el moment aquesta de l'explosió aquesta musical i que van sortint cada cop més èxits i cada cop, bueno, més programes de televisió, més actuacions, no porta bé, el Bobby Brown no porta bé. Es posa gelós.
També gelós com el pare, no? Com
sí,
el pare.
Sí,
sí. I li punxa el telèfon també, o què? I espia els mails.
No porta gens bé el triomf. Sí, exacte. Sí, 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 sí. No porta gens bé el triomf de la seva... Això.
Estic molt boig, estic molt, molt boig.
Què t'anava a dir?
Sí, que no porta bé el triomf de la seva dona, sí, és molt gelós i està a punt de fer alguna cosa.
Sí, clar,
a punt de fer algú
és que
fort.
Més clar, passa de ser el senyor Brown, no? El típic, no?
El senyor Brown, eh? Ja,
sí, a ser el marit de la Houston.
Ja. Sí, ja, no, ja no és el senyor Brown.
Ja no és el senyor Brown.
És com el segon, no? És el segon. I això no ho porta bé. Un heteropatriarcat no ho porta
al final
bé.
És un acompanyant més de les gires de la seva dona. Per la seva mentalitat de...
Sí, sí, obtús, masclista.
Masclista.
Jo sóc l'home, sóc el triomfador, jo haig de ser el triomfador, no? Tu haig de ser la meva
sí,
dona.
Sí, sí. Ah. Això el destrossa.
Pues que s'aguanti.
I la Whitney intenta fer coses perquè ell es senti bé. Com ara, per exemple, canviar el nom de la seva productora. La Whitney tenia una productora que es deia Houston, Houston Productions.
Ara es diu Brown, no?
Brown House Productions.
En plan que estàs millor,
sí,
i poso el teu nom
sí,
allí.
I perquè,
you
exacte.
Are better, you are better now.
I també perquè, també, sí, perquè senti millor el falso manager.
Venga, va, que siguis amb... Però això li sí. destrossarà la carrera, o sigui, això li destrossarà la carrera.
No, home, no, que
no
va,
vull avançar que diu. Home, es veu que la cosa no pot anar més. Eh? O sigui...
Però tot això, no, no, home, no. Bueno,
no
o sigui...
ho sé, dic jo, no ho sé, no tinc ni idea, però una mica...
Però no t'avancis, no t'avancis,
no, no,
sisplau,
no,
no. No facis, a veure si faràs, com es diu, això ara se m'ha oblidat el nombre, eh? Anava de Scratcher, com es diu? Bueno, avances al final.
Sí, sí, spoiler, no?
Spoiler, no sé la paraula.
Ja, no, home, però a veure, és que la lògica t'ho diu.
Els gossos tenen spoilers aquí als cames, no, no, espolons, però és que ens sona això.
Ja.
Sí. Doncs llavors, tot això pues, a ell no el reconforta, perquè el que vol és estar en primera línia, sobre l'escenari.
Ja t'ho he dit,
ja cantava, he dit. Havia fet... En el temps es cansa d'acompanyar els concerts, és quan es comencen a conèixer infidelitats d'ell, eh?
Sí, sí, sí.
I a més serà detingut en diverses ocasions per comportaments criminals, com ara assajar companyes de feina fent exhibicionisme.
No cal, tampoc no cal ensenyar per allà
no cal,
els
no.
membres.
O està veient automòbils com un Porsche alguna vegada, o una altra cosa, sempre els cotxes està veient-los. Bueno.
Ja, perquè sí, no? Perquè estava dolgut.
Segurament.
No prou,
consumia ja. drogues, també.
Clar, és que la cosa no pot anar bé, César, ho sento dir-t'ho.
Segurament feia les coses per fer-li mal a ella. Però com que ell no era l'estrella, segurament
no?
va dir, tu no sóc l'estrella, doncs...
Ho passaràs malament.
Sí. Tot això, clar, afecta la nostra protagonista, però clar. Ella... Però saps què passa? Que ella té en ment a la separació dels seus pares i ja no vol que li passi el mateix. Ella pensa que l'ha escollit a ell i que entre els dos ho portaran endavant i se'n sortiran.
Ja. Sí, però has de veure que l'altra persona pues, també fa... Fa un esforç.
Ella pensa que això és fracassar, saps? I no vol fracassar, que és el que pensa que... Ja. Ella es va enfadar molt a la seva mare quan es va separar.
Ja.
En quan va fer 18 anys, va marxar de casa, vull dir, va estar un temps enfadada, perquè és com que per ella era com una desil·lusió, un fracàs.
Ja, però clar, però si al final amb la persona amb què tu convius no pots conviure, doncs el millor és separar-te.
Sí, sí,
no, final,
sí, no? No dic res, no dic res.
Ja.
Molt ben jugat, guapo. Molt ben jugat.
Doncs això, doncs...
Molt boig, estic molt boig.
Saltes en cadena, eh? Doncs això, ella té aquesta cosa, no?
Sí.
Però
no
sí
vol,
que
no
tenen, moments, de moments bons, que s'ho passen molt bé junts, ell la fa molt riure, i això, llavors hi ha moments que, bueno, que es barallen, que es barallen.
Ja, bueno, tenir petites discussions a vegades forma part, però...
Clar. El 4 de març de 1993,
sí.
potser per arreglar la cosa, tenen una filla, la Bobby... O sigui, mira, ell es diu Bobby, no?
Sí.
Però la filla, que és una noia, es diu Bobby, també. Bobby Cristina.
El meu gat es diu Bobby, també?
Sí, però vull dir...
Bobby Serrano.
És que no crec que és Bobby Serrano.
Sí, és veritat.
Molt ben jugat, guapo. Molt ben jugat. Jugat.
Jugat.
Sí, de gat. De Bobby.
Hòstia, molt bé, molt clar.
Sí.
Doncs això, en 1995 roda una pel·lícula, torna a fer cine, que es diu Writing to Excel, sobre la vida de quatre dones afroamericanes on interpreta una elegant però atormentada dona. S'estrena el desembre d'aquell any i en aquesta pel·lícula també hi participen tres cançons per a la banda sonora de la pel·lícula. Destaca el senzill Excel Shup Shup, que arriba també a número 1 al Billboard 100. El desembre de 1996 fa una altra pel·lícula juntament amb Denzel Washington, que és La dona del predicador. Està també sonada.
Ah, sí.
Sí.
El Denzel Washington és un predicador.
Sí,
ara, no?
Sí, no?
Sí.
Com el Alves, no?
Sí, exacte. Sí.
Doncs, la banda sonora surt abans que la pel·lícula. En novembre ja ha sortit, de l'any 96. I s'ha convertit en l'àlbum de gospel més venut de la història. Tot el que toca aquesta dona és tot sempre el més de tota la història. número 1.
No, perquè tenia, perquè tenia algo.
D'aquest disc, sí, hi ha 15 cançons, ella canta 14. L'estiu de 1997 roda el musical Cinderella. Cinderella, que és un conte, no? De, em sembla que és Cenicienta.
Sí, la Ventafocs.
La Ventafocs. Que és produïda, per qui és produïda? Per ella.
A Houston.
Brown House Productions. La productora de Whitney va ser una de les pel·lícules més vistes. Bueno, va ser una de les pel·lícules més vistes de la història de la televisió, des de la tele, aquesta és la tele, a una audiència de més de 60 milions de telespectadors. O sea, com et dic, tot el que és els números són en milions.
Sí, no? Tenien milions i milions de seguidors i de fans.
Més tard enregistra un duet juntament amb la Mariah Carey, When You Believe, una cançó que pertany a la banda sonora del Príncep d'Egipte i que al març de 1999 guanya el Premi Òscar a la millor cançó. Són èxits, tot èxits.
Sí.
També enregistra l'àlbum My Love Is Your Love, que només sortir apareix en el top 13, ja no és un... ja no estan, del Billboard 200, que molts dels artistes que estàs parlant que són triomfadors, comencen al lloc 20, 30, i són artistes que tenim com que estan...
Bueno, que són...
Però aquesta dona, pues mira, ja... comença el 13 i ja sembla que sigui que vagi malament.
No, però...
Sempre va el número 1.
Ja.
Es venen uns 10 milions de còpies. En aquest àlbum hi ha diverses col·laboracions en forma de duet. La Missy Elliott, en la cançó In My Business, la Faith Evans i la Kelly Price en Heartbreak Hotel, que serà un dels senzills d'aquest disc. Juntament amb altres singles com It's Not Right, But It's Okay, i la Oscaritzada, que he dit abans, cantada en la Mariah Carey, que és When You Believe, que sona així, la cançó que té un Oscar. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh yes, there can be a pesar dels èxits aconseguits, la cantant està en un dels seus moments més foscos. La relació amb el Bobby Brown és una relació autodestructiva, on tots dos consumeixen drogues, sobretot marihuana i cocaïna, i una relació en la que la crisi, la filla, és exclosa del si familiar. És totalment desatesa, i moltes vegades presencia escenes dramàtiques i caòtiques, sent testimoni de l'estat d'embriagadesa dels pares i en els moments drogats. Cancelen concerts. Hi ha un moment, per exemple, bueno, és tal desastre i tot un despropòsit, que estan en el jet privat per anar a una actuació i en tot el col·locón a sobre truquen a l'organitzador del concert i diuen que els donin més diners o no es presenten.
Quan ja estan volant cap allà. Quan ja estan,
però estan allà en el jet i estan...
Ja, bueno, la gent fa bogeria.
Però ben drogats.
Sí.
Estan col·locats, en el col·locant, pues ara els donen més diners o tal.
No anem, ja.
Els productors i promotors, al cap i a la fi, també víctimes del seu comportament, erràtic i desastrós, intenten parlar amb ella per a qui vagi a desintoxicar-se. No és un secret, ja tothom sap què passa a casa dels Houston Brown. Pesa 43 quilos medint un 70.
Hòstia.
Això fa que en una entrevista es desenmascari el tema de la droga. Bueno, ja en les actuacions que tenia, ja la gent ho veu, no? Trucant quan estàs col·locat i estàs així i truques i dius... Ja la gent ja estava veient el panorama que hi havia,
no? La cosa no anava molt bé.
Però clar, a més, en una entrevista televisiva ja has destapat per a tothom. Perquè clar, és com que la posava contra les cordes l'entrevistadora. Doncs dient-li, home, peses 43 quilos i me deixes un 70, vull dir, a veure com està passant. I al final li confessa que sí, que de tant en tant es droga. La seva mare, la Cissy Houston, organitza diverses intervencions en aquests anys, anys 90, per intentar aconseguir que es submeti a teràpies de recuperació i rehabilitació. El 1999, Whitney signa el millor contracte que qualsevol altre artista hagués signant mai. El John, el seu pare, que havia estat despedit mesos abans per ficar la mà a la guardiola de l'empresa, bueno, que, bueno, va començar sí, a comprar grans cotxes, a repartir diners amb els amics, a gastar-se'ls, bueno,
sí,
un desbarajuste.
Sí, sí, sí.
Al final, tota la família, tot acaba en un conjunt de despropòsits. I, bueno, llavors, ell diu que aquest contracte que ell ha aconseguit supermilionari ha sigut gràcies a ell, que ja no està a l'empresa, però diu que això ho havia negociat ell abans, i que llavors li pertoquen a ell 100 milions de dòlars. La filla, pues,
clar,
no.
Perquè ell ha aconseguit el contracte, no?
Això diu ell.
Bueno, ja.
La filla no li dona. Llavors què fa? Pues demanda la filla.
Ja, sí, sí. És que a vegades, César, molts diners provoquen molts problemes.
Bueno, en aquesta família estan passant moltes coses.
I,
ja, ja.
Clar, drogues, alcohol, diners, sexe, rock and roll... Clar,
sí, sí.
No pinta bé, eh? No pinta bé.
L'any 2003, el pare mor.
Hòstia.
Ella no va a l'enterrament. Sí que diuen que el va visitar abans, quan estava...
Ja moribund, no...
No el va arribar ni a veure... Ell l'esperava, eh? I li van dir, els acompanyants del pare li van dir, bueno, aquesta gent tenia molts diners, estaven acompanyants, i que vindria. La van trucar perquè anés. I va dir, sí, ja aniré. Però va anar quan ja s'havia mort. Però no va anar a l'enterrament i ja. No va voler que...
Ah, potser l'home s'ho mereixia.
Sí.
Després d'haver s'ha portat com es va portar.
Mira, però tinc una cosa. Ara gravaran un nou disc. I la companyia posa uns quants milions de dòlars, eh? Més de 5 milions de dòlars per gravar un disc. Què et sembla? Aquí en Estudi 1 podien gravar alguns 5 milions de dòlars?
Home, podríem provar-ho. Ara, no sé què sortiria, però...
Doncs té pinta de que ara tot anirà bé.
Bueno, no? millor.
De fet, van a Miami a gravar. Saps per què van a Miami?
No.
Bueno, perquè diuen que fa millor clima. I llavors, en 3 mesos, graven 2 cançons.
Bueno.
I llavors, tot aquest temps és hotels, cars...
Alcohol, festes...
Festes, 10 dies o 15 dies tancada a l'habitació, quan sortia estava deteriorada totalment. Vull dir, què et sembla la gravació del disc, eh? 5 milions de dòlars que gasta la companyia.
Sí,
home, I hi ha pretext per canviar, eh? Quan no és el clima, és no sé què, van canviant d'estudis. Estudis reservats que mai arriben, i es paguen i no graven.
No va ningú allà.
Sí.
Clar, però això... podríem fer, eh? Podríem reservar Estudi 1, pagar i després no va venir ningú. No? Per mi, cap problema, eh? Després gravo el silenci, que potser a vegades sona
sí,
millor,
sí, eh?
Molt boig.
Sí que estàs boig, sí.
Estic molt boig.
Bueno, doncs això.
Molt ben jugat, guapo. Molt ben jugat.
Veus com està ben jugat, ja t'ho dic jo.
Sí.
Estic molt boig.
Doncs, això és intent de gravar disc. Semblava que tot anava bé, eh? Uns quants milions de
home, sí, amb 5 milions allà sobre la taula, què pot sortir malament?
Sí, sí. Doncs això, la resta del temps és temps perdut, temps dedicat a destrossar-se la salut, drogues, festes interminables. Hi ha dies que la Whitney diu que ha dormit apenas una hora. Hotels de luxe que es paguen i que s'utilitzen per això, per fer festes, això és tots els diners que la companyia inverteix en la gravació del disc.
Yeah.
I per què, clar, et podies preguntar, i per què la companyia consenteix?
T'ho he vist.
Estava parlant i estava bé que estàs...
Sí.
Doncs mira, perquè confiaven en que volien ensenyar-li al món un altre disc, no? És dir, mira, ara sortim un altre cop, bueno, clar, i el que suposa, no? De diners,
sí.
Llavors, és que és el que...
Bueno,
que
perquè encara confiaven en que pogués fer alguna cosa bo, no? I alguna
cosa... Sí.
De fet, talent tenia, ja ho havia demostrat amb tot el que havia fet. Però clar, anava pel costat salvatge de la vida, César.
Sí. De fet, a vegades, quan sí que es presentava a gravar una cançó, gravava i tenia problemes de veu...
Ja.
Bueno, això també ja li passa a cantants, no? Deies tu, no? Segons la teva experiència, quan graves
sí,
cantants...
Sí, sempre que venen a gravar els cantants tenen mal de coll, porten 2 dies que els hi fa mal el coll, que si tengo la flema aquí, que si no sé què... Ja, i just els hi passa quan entren a gravar.
Sí,
després
sí,
els
sí.
Dos al cap de 2 setmanes i estan perfectes. No, hòstia, estoy perfecto ahora. I li dius, va, pues ven a gravar... comença... Ui, que m'ha vuelto, saps?
Sí, vale,
lo que vulguis.
Sí. Bueno, la nostra protagonista intenta desintoxicar-se diverses vegades, però no ho aconsegueix. I li explica, li confessa a una familiar, que ella i els seus germans han estat víctimes d'abusos sexuals per part d'un familiar.
Hòstia.
Encara no saps de qui.
Bueno, abans m'has dit que em recordés d'això, que em recordés d'això...
Les cosines. D'una d'elles, de la Didi Warwick. Una dona que havia triomfat amb els... Bueno, cantant. Doncs
hi havia abusat d'elles quan eren petites.
Sí.
Això et marca ja.
Sí, sí, sí. Pensa que encara que siguin cosines, es portaven...
Cosines.
Es portaven 20 i alguna d'anys, 20 i poc anys. Vull dir, que no és... No, no eren iguals, que ella era una petita, i ella era una
sí. Dona.
La nostra protagonista havia fugit a Geòrgia. A Geòrgia, no aquí, aquí al costat de Rússia, eh? No.
A l'estat de Geòrgia, sí. No? Bueno, no sé si és un estat, però bueno, una part d'estat.
Sí, de cop i sobte d'un dia per l'altre, de cop...
De cop i sobte, eh?
Sí.
Molt, molt. De cop i sobte. Sí.
De sobte, és com molt, molt de cop, saps? De cop i sobte.
Ja. M'he quedat sobtat.
Marxa de casa seva.
Sí.
Però la casa està com si estiguessin vivint, això vull dir, amb el got de cafè del matí, amb la nevera plena, amb tot, bueno, sí. I ja no torna més. Se'n va, se'n va a Geòrgia, ja no torna, es queda la casa allà. Sí. Amb tots els...
Tot tal qual.
Sí, tal qual, sí.
Ja.
La nova casa...
Però... Com se sap que la casa va quedar tal qual? Algú va anar i estava tot...
Bueno, clar, tenien cuidadors, ajudants, guardaespatlles, tenien de tot, saps?
Bodyguard, tenien guardaespatlles, no? Kevin Costner
estava... Kevin Costner estava allà a casa seva tot el dia. Pobret. Es va ficar molt en el paper.
Ja.
Sí. I, doncs, això. I la nova cosa... La nova cosa, perdona. La nova casa serà un cau de drogues.
Hòstia.
Sempre les persianes baixades... Bueno, baralles amb el marit...
O sigui, se'n va amb el marit.
Sí.
Amb el senyor Brown.
Sí. I bueno, encara no l'ha tractat bé.
Ja.
I la filla amb ells, doncs, sent testimoni d'això, dels pares alcohòlics i drogadictes. I d'aquest estil de vida sense sentit. És tan la cosa que la filla, que era encara molt jove, intenta suïcidar-se. Tallant-se els braços. Bueno, suposo que no va saber... Bueno, va tallar...
Les venes, no?
Va anar, sí, suposo.
Els braços, les venes.
Ja, no? Bueno, però ho expliquen així, vull dir, suposo ja. Que...
Okay, igual
estava buscant-les, estava buscant-les.
Ja.
Yes. On s'atrevia i era com... Me mato. No sé.
Ja. Home, és que era un calvari, no? Deuria ser un calvari.
Sí, clar. Perquè... Sí, segurament.
Estic molt boig.
Clar, segurament seria això. En un diari escriu que vol matar la seva mare. Bueno, suposo que... Clar, la situació...
No, ja.
Finalment, l'abril de 2007, la Whitney i el Bobby es divorcien.
Mhm.
Llavors reapareix amb el Clive Davis, de la discogràfica d'Arista, i bueno, fa com una presentació, aquí estic rehabilitada i preparada per fer coses.
Mm-hmm.
Surt un recopilatori, també fa alguna actuació, el 2009 actua a la gala pre-Grammys, i també l'1 de setembre d'aquest mateix any, del 2009, surt publicat I Look to You. Bueno, un àlbum que... Que sí, que debuta al número 1 de la llista dels Estats Units. Allà oh, encara...
Torna al número 1 de la llista.
Sí. Joder, també a Itàlia, Alemanya i Suïssa també és número 1. Fa una gira mundial que comença a Moscú i acaba a Finlàndia.
Mm-hmm.
I, bueno, és...
Sí, sembla que torna a estar en un bon moment.
Sí, però sembla, això dura poc. Sembla. Bueno, dura poc, dura una gira, potser. Bueno, torna a necessitar rehabilitació. Torna a necessitar rehabilitació. I, bueno, clar, entra a la rehabilitació i comença a fer un tractament que sembla que és bastant bo, bueno, que és com el puesto on tothom que va allà es rehabilita. Però se li acaben els diners sense acabar el tractament. No té més diners, se li acaben els diners.
Hòstia.
Bueno, suposo que tot el...
Sí, clar, tot el despilfarre que ha fet la pasta...
Sí, llavors no pot continuar el tractament.
Hauria d'haver guanyat pasta.
Llavors necessita calés, què fan? Torna a cantar. Llavors són concerts... en els que desafina, són concerts totalment caòtics, vull dir, un desastre de concerts. La
com
gent
els
marxa...
últims de la Amy Winehouse, més o menys, no?
Sí, algo així. Bueno, la gent marxa dels concerts... Sí. El 2011 es fa un remake de la pel·lícula Sparkle, que és una pel·lícula de l'any 76, que ella sempre havia admirat aquesta pel·lícula i li hagués agradat ser la protagonista.
Mm-hmm.
I, bueno, i té l'ocasió. De ser la protagonista d'aquesta pel·lícula que ja havia somiat amb això. Però arriba un tracte a la productora, que és que cada setmana es farà un control de drogues. I
sí,
bueno,
sí.
I veu que sí, que va ser surt bé. Vull dir, està tota la gravació de la pel·lícula, fan controls... I bé, sembla que ara sí que ho ha deixat, que està desintoxicada.
Mm-hmm.
L'11 de febrer de 2012, Whitney es troba allotjada a l'hotel Beverly Hilton, parla amb el seu guardaespatlles i també amb la seva perruquera, la seva, bueno, cuidadora, bueno, i entre altres coses, coses perruquera. I és com si es parlés en clau, fa referències a Jesucrist, diu que li està esperant.
Hòstia,
la Whitney ja sona... necessita un bany per relaxar-se. Es fa una, prepara una banyera d'aigua calenta.
Ja. Yeah.
I passen els minuts, arriba l'hora... la perruquera comença a preocupar-se, pensa que està una triga molt a sortir de la banyera. Entra a l'habitació i se'l troba totes les fosques i que l'aigua li arriba pels turmells. Llavors corre cap al lavabo. Hòsties. I allà a la banyera, en posició bocata rosa, es troba ofegada i morta la Whitney Houston, que descansi en pau.
Hòstia.
Don't walk l'afinador!
Ja està aquí l'afinador.
Ei, Uri, què tal?
Ei, César, bé, bé.
Quant de temps sense fer... Ara feia temps que no feia un afinador, no? Potser?
Sí, feia uns quants capítols, sí.
Que bé.
Avui et porto un afinador que trobo d'aquest. Aquest l'he trobat per l'Instagram.
Vull a casa de mi, tia, le pregunto per què.
¿Cómo? Has sentit algo o què?
No, que va.
Vale, vale. Doncs avui et porto un afinador que he trobat per Instagram,
sí,
que és d'un home que fa cúmbies i fa coses d'aquestes, i de tant en quan penja algun vídeo que és així una mica cachondo. Jo el poso, a veure què et sembla, i si vols després el comentem.
Val, d'acord, vinga. Sí.
Potser l'has vist, eh? Potser l'has vist, no ho sé.
No ho sé.
A Instagram no a tothom li surt el mateix, això és un misteri, també. Jo veig coses i a vegades em diuen, però jo no ho he vist mai. I la Sílvia m'ensenya coses i dic, però què xula del teu Instagram.
Clar, depèn de, ja saps...
L'algoritme, no? Es diu.
Sí, clar, el que tu busques.
Ja. Bueno, doncs pues et poso això, vale? A veure què et sembla.
Vinga.
Va, marxando. Va, eh? A veure què et sembla.
Ostres,
l'havies vist o què?
És un home sol, eh?
És un home sol amb un teclat.
El Jerry Lewis brasileny.
Sí, exacte, exacte. L'únic que fa... Això, bueno, és com, no sé si és cúmbia, és un estil molt raro.
Ostres,
és... Tin, tin,
és interessant,
tin,
tin.
I, bueno, fa vídeos d'aquests així una mica de cachondeo i, de fet, és el típic home que ha muntat el tecladello allà davant de la gent,
sí,
i fa la festa i la gent s'ho passa bé.
Ell també s'ho passa bé, sembla.
Home, és que, a veure, l'important és que quan facis alguna cosa t'ho passis bé.
Sí, sí, sí.
Si t'ho passes bé, doncs després la gent també s'ho passarà bé i millor, millor per tots, perquè d'artistes que ho passen malament ja en coneixem uns quants, no? De fet, sí, en cada podcast que fem, potser un artista...
No s'ho passa gaire bé, no?
No s'ho passa gaire bé. Té moments que sí, però després té moments que no. En canvi, aquest home... Per la pinta que té, jo crec que s'ho passa bé en general, quasi bé sempre.
Sí,
sempre. I si a sobre toca, fa festes allà i
s'ho
passa bé.
Home, i si t'ho fa passar un bon rato, no?
Sí, sí, sí. Ja et dic, són coses d'aquestes que a vegades trobo per Instagram i m'ho guardo en plan, hòstia, això potser per l'afinador està bé. Bueno.
Home, està divertit, sí.
Sí, tampoc té molta més història.
Bueno, doncs m'ha agradat.
T'ha agradat?
Sí.
Bueno, doncs això és l'important, César, que t'hagi agradat a tu i espero que la gent l'hagi trobat divertit també.
Molt bé, doncs passem a la següent secció?
Va, passem a la següent secció. Som-hi.
Ven a ensayar a Universal.
Quin grup ens portes avui, els grups universals?
Bé, César, avui els grups universals... Mira, tinc aquí el paper.
El xuletón.
O sigui, si faig així, veig la part del darrere, però faré així. Avui et porto un grup, de fet hem parlat de grups que té el Xavi. Hem parlat de la meravellosa que vas a parlant.
Sí.
També hem parlat d'algun dels grups amb els que jo he col·laborat.
També.
Doncs avui, com no, faltava el grup del Carlos,
el
que
Carlos
és l'altre treballador d'aquí de l'Universal, i el grup que et porto avui són els Ypsilon.
Molt bé.
De fet, bueno, li vaig dir al Carlos, hòstia, Carlos, envia'm una mica d'informació del grup i tal,
sí,
i no, m'ha enviat bastantes coses, m'ha enviat crítiques que van fer del disc de les revistes, m'ha enviat enllaços al Balcam, i m'ha enviat diferents coses, i m'ha enviat un àudio de 9 minuts on m'explica més o menys la història del grup. Llavors jo, escoltant l'àudio, m'he anat prenent els meus apunts.
Uh-huh.
Llavors, la banda és Ypsilon, d'acord?
Sí.
que es va crear cap al 2008. Però la banda Y sorgeix d'una banda que existia abans, cap al 2006, que es deien Sentimental Boulevard.
Ah, sí, és veritat.
Que era el Carlos, a la guitarra, el Jordi als teclats, el Javi a la bateria, i dos nois més, el Miki i el Carlos. El Miki em sembla que era el baixista i el Carlos el cantant.
Sí, el Miki està en una altra banda d'aquí també.
Sí, i el Javi també.
Del Hard to Hard, no sé si em parla també.
No, sí, ja, sí, però el Miki em sembla que el Hard to Hard ja no està. No?
Ah, vale, vale, però el Javi sí.
El Javi sí. I era una banda sí, que feien hard rock. Els molava així a l'estil hard rockero i tal, i bueno, doncs pues, anaven fent els seus temes i tal. Però el Jordi i el Carlos tenien la inquietud de que volien tirar una miqueta més cap al metal, cap al progressiu, un estil de música una mica més rebuscat i més treballat. Sí. I llavors, a mesura que anaven plantejant coses noves, hòstia, era com que els altres potser no els hi acabava de fer gaire el...
No m'avorreixes,
estàs dormint o què? Home, és que a veure, les 4 i quart de la matinada no són hores per gravar un podcast, però bueno... La qüestió és que els altres músics, això de derivar cap al metal així i tal, no ho veien molt clar. I llavors, bueno, pues, amistosament van fer el que fan moltes bandes, que diuen, bueno, pues, si no acabem de quadrar, pues, bueno, ja buscarem nosaltres gent. Els altres van dir el mateix, bueno, pues, nosaltres ja buscarem gent. I, pues, com si diguéssim, el Jordi i el Carlos van començar ells a treballar, ells dos sols, cosetes que anaven fent, anaven gravant i anaven tal, i van començar a buscar músics, van provar diferents bateries, van provar tal, fins que va aparèixer el Manu, un bateria que, hòstia, el tio toca molt bé, i clar, per tocar, depèn de quines coses, has de dominar.
Sí.
I el Jordi i el Carlos apuntaven fort, o sigui, els mola molt el progressiu, el metal, lo èpico, lo sinfònico, i clar, això no són quatre coses i quatre coses, i no són ritmes 4x4, o sigui, aquí ja surts de tot això, i bueno, van trobar el Manu, i després van anar buscant també baixista i cantant, total, que al final la banda, el 2008, eren el Manu, que era el bateria, el Jordi als teclats, el Carlos a la guitarra, l'Òscar al baix i el Nolo a la veu. Vale? Llavors, el 2009 van gravar la primera demo, que encara tenia una mica així de l'estil hard rockero que feien abans.
Una mica, vale?
Però ja el 2010 van gravar el seu primer EP com a Y, que es diu Zero, i ja té un toc més progressiu.
Llavors no és el primer EP, sinó es diria uno, es diu Zero. És el 0 EP.
Perquè potser és la llavor, és la llavor del que després volíem fer.
Ja un temps, perquè és un EP, no és un... No és un LP.
Home, podria ser, però també pot ser que...
Estic molt boig, estic molt boig.
Exacte, pot ser que estiguis molt boig. Però sí, la qüestió és que a l'EP diu 0. Vale?
Sí, sí.
Això si no els hi preguntes a ells, perquè no veu posar un o si era el primer, però es veu que es diu 0 i és ja amb un toc més progressiu. Llavors, com vam veure, també feien algunes actuacions en directe i tal, i vam veure pues, que la gent li va molar la proposta, llavors van decidir tancar-se a composar tot un disc. Van dir, va, tenim temps, tenim tècniques, sabem tocar bé, i anem a fer un disc. Vamos, que es van passar des del 2010 fins al 2013, més o menys 14, composant un disc conceptual, que del primer tema a l'últim és una història, vale? Llavors està bé escoltar-lo tot seguit. De fet, és un CD que dura 80 minuts, o sigui, no queda ni un segon de marge pel disc, o sigui,
sí.
Dura tota la capacitat
tota
del
la capacitat
CD,
de...
vale? I ja et dic, es van tancar a composar el disc que es diu Les Cròniques d'Enki, vale? Llavors, el disc està basat en antigues mitologies mesopotàmiques amb un toc de ciència-ficció, vale? Llavors, en aquest disc col·laboren músics com el Sherpa, de Barón Rojo, el José Vicente Broseta, d'Òpera Magna, la Gemma Bau, de Biosphere, i el guitarrista Fran Soler. Tenen col·laboracions de qualitat, perquè realment és que és un disc de qualitat. O sigui, t'agradarà més o menys l'estil, però és un disc de qualitat. Llavors, l'estil, segons també he vist amb coses que m'ha enviat el Carlos i tal, es podria dir que és un disc de metal progressiu, amb tocs de simfònic èpic, i això és per accentuar la narració cinematogràfica de la història. Sí, és a dir, expliquen una història i amb aquests tocs de la música aquesta, doncs intenten donar un toc cinematogràfic.
Sí, o sigui,
podria ser una pel·lícula, o podria ser una representació teatral. Bueno, la qüestió és que van gravar aquí a un estudi a Barcelona, van estar un temps gravant, perquè, clar, són temes... L'últim tema dura 20 minuts, i són tres temes en un. I potser, bueno, hi ha un parell de temes que duren 4 minuts, un altre que dura quasi bé 6... un que dura 8 minuts 40, un que dura 9:47, i ja et dic, l'últim que dura 20 minuts i 44 segons de música. Vale? Llavors, van gravar aquí en un estudi de Barcelona i després van enviar tot el material que tenien, totes les pistes, que hi havia, no sé, hi havia centenars de pistes.
Jo me'n recordo quan
t'ho vas explicar,
sí.
Moltes pistes. Doncs això ho van enviar a Alemanya, amb un noi que és el Sebastian Levermann, d'Orden Ogan, que és una banda alemanya que en aquells moments estava destacant perquè eren molt bons músics, i li van enviar allà perquè ell ho mesclés i busqués una mica el so així del metal, un so professional i un so guapo. Després de la masterització també va anar a càrrec del soci del Sebastián, que era el Dennis Coene, i que és un expert en metal, i realment el disc, o sigui, sona molt bé, sona de puta mare, o sigui, un disc que flipes.
Sí,
et dic, t'agradarà més o menys l'estil, però...
No, però sí.
A part que van estar anys composant, després van estar...
És qualitat, tant de sonora com de compositiva.
També. Sí. No són quatre acords, com si diguéssim.
No.
Que amb quatre acords també es poden fer coses guais, eh?
Sí, i tant.
Però si et mola el metal i el progressiu, doncs, bueno, Dream Theater, sabem que fan cançons complexes, com si diguéssim.
Sí.
Vale? Llavors, també, clar, com és una obra conceptual, hi ha una part de disseny gràfic que és també important. I va a càrrec d'un artista polac que es diu Tomasz Jędrzejczyk, que va fer la portada i totes les il·lustracions que acompanyen les cançons. Vale? Perquè cada cançó una
història dintre de tota la història, no?
Exacte, és una història global i cada cançó és
com si fossin capítols.
Exacte. Llavors, l'àlbum va sortir el 4 de juliol del 2014, vale? I jo posaré el cinquè tema, que es diu Rebellion, i clar... Si és un, com repetim, si és un àlbum conceptual, representa que tu escoltes al principi i la història es va desenvolupant fins a l'últim tema, que es diu El Destructor, que dura 20 minuts 44 segons, que a més em van dir que tenien com 100 i pico pistes d'instrumentalització, només d'instrumentalització, més la bateria, les guitarres, els teclats, el baix... Però no hi ha veu allà, és un tema instrumental, l'últim. I llavors jo posaré el cinquè tema, que es diu Rebellion.
I què explica aquest capítol?
I en el tema, aquest capítol explica com el poble Anunnaki se sent explotat i s'aixeca en rebeldia i amenaça amb una rebel·lió armada. Vale?
Això és sedició, eh?
Sí, a Espanya és sedició, exacte. I si no és armada, també, eh? Si vas només a votar, també, cuidao, que això pot ser sedició, rebel·lió i... exili o presó.
Encara que no tinguis un paper a terra.
Tires el paper dintre de la urna i ja estàs fent un acte de rebel·lia. Cuidau. I també vigila, perquè deien que els catalanets tiraven Fairy al terra perquè la policia rellisqués i es caigués i es fes mal.
Que divertit.
Ja, això sí que va ser èpic. Doncs la qüestió és que és un tema molt potent, cargat d'èpica, i jo recomano que si a la gent pues, li ha agradat o li agrada el tema, que s'escolti tot el disc.
Sí.
I que no tingui pressa, o sigui, que el posi i escolti tota la història, perquè, com està basat en la mitologia, doncs, bueno, és com una ciència-ficció, que, a més, després tenien la idea de poder-ho portar en directe. Ja. Però, clar, suposava un...
un esforç de... ja m'imagino.
Un esforç per ells tocant, per poder fer tot el disc allò en directe, que pot ser una...
Però necessites un espai adequat, necessites diners...
Un espai, diners, sobretot necessites diners.
Sí,
clar, i al final la banda, tot i intentar-ho, va acabar desapareixent, però han deixat almenys
aquest bon disc.
Aquest bon disc, que jo diria que potser d'aquí de la Universal, potser és un dels últims discs conceptuals, sí. Si en algun cas, algun cop es va fer algun disc conceptual, en el sentit de que tot el disc sigui una obra conjunta. I res, podeu escoltar-lo, deixarem l'enllaç a la descripció, perquè es pot escoltar a través del Bandcamp, que de fet pots comprar el disc, te'l poden enviar, o pots escoltar a través de Spotify. Jo poso el cinquè tema, que és Rebellion, i a qui li agradi, pues ja sap on pot escoltar tot el disc dels Ypsilon.
Vinga.
Vinga, endavant. A veure què et sembla. Perversions.
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 Arribem a la final del programa. A la final, eh? A la final, a la final.
Sí, pues sí, sí. Hi ha un programa més, César.
Sí.
Episodi 41 és aquest.
41.
Sí. I què? Ara què? Què toca?
M'ho he passat molt bé.
Millor. Clar que sí. És que un artista s'ho ha de passar bé, César, fent les coses. Si no, de què? Si no, de què?
Escolta.
Un dia surts a l'afinador, tu també.
Sí. Podria ser.
T'ha agradat?
M'ha encantat. Que, bueno, a l'última, com ja sabeu, no?
Sí, el toquen les perversions.
Les perversions.
Aquí, eh?
Les perversions. Doncs us convidem a participar, les perversions, ja sabeu. Bueno, per qui no sàpiga, ho explico, no?
Sí, explica-ho, perquè, sabrà. No, perquè sempre hi ha algun seguidor nou.
Sí,
sempre
veritat,
a cada capítol que posem hi ha algun seguidor nou i potser en aquest que posem hi haurà algun nou i no sap de què va la perversió.
Perversions és l'últim apartat del programa, l'última secció, en la que posem una cançó que és una versió d'una cançó famosa. I també la versió la fa un grup també famós.
Uh-huh.
La cosa és que si voleu participar, ja sigui pel YouTube, pel...
Per l'Evox, per Instagram,
per Spotify... Exacte, per Spotify... doncs, es doneu dades de la cançó que posem. Des de... quin és l'autor, bueno, compositor,
uh-huh.
Potser hi ha compositor de lletres i compositor de música, o és el mateix tio, no ho sabem, vull dir el mateix artista, qui la fa, aquesta cançó.
Qui la fa originalment.
Qui la interpreta.
Qui la interpreta.
I el que més ens agradaria és que a veure si sou capaços de saber qui és qui fa la versió que nosaltres posem.
Exacte.
La perversió
el
que
grup,
nosaltres diem.
El grup que fa la versió. I també, bueno, que ens poden seguir a l'Evox, a Spotify, et pots fer seguidor totalment gratis, al YouTube, a tot arreu on estiguem.
Uh-huh.
I bueno, i agraïm a la gent que ens escolta des de qualsevol racó del
món. Moltes gràcies, és un plaer, perquè gràcies a vosaltres estem aquí.
Exacte.
Doncs així, doncs, ens despedim de tots vosaltres. Bon dia.
Bona tarda.
Bona nit.
Adéu.
Adéu.